Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
I ara parlarem dels refugiats que està generant la guerra de Síria amb en Miquel Covelas, coordinador de l'associació Fratelli, que donen suport educatiu al camp de refugiats amb l'ajuda de Mans Unides.
La guerra de Síria està sent un dels pitjors conflictes civils del segle XXI i ja ha deixat més de 500.000 de morts i més de 5 milions de refugiats arreu del món. El Líban, amb 1,5 milió de sirians, és el país d'acollida que compta amb més refugiats per càpita, tot i que en nombres absoluts el que n'acull més és Turquia, amb 3,3 milions de sirians registrats. Moltes són les organitzacions que realitzen tot tipus d'ajudes als camps de refugiats. Avui parlarem sobre aquesta guerra, sobre els refugiats i les oportunitats que poden tenir aquests amb en Miquel Covelas, que és membre de l'equip de coordinació de l'associació Fratelli, que treballa en un camp de refugiats al Líban. Miquel, bon dia i benvingut.
Molt bon dia.
Explica'ns què és el projecte Fratelli.
El projecte Fratelli és un projecte que va néixer l'any 2015 per iniciativa dels germans de La Salle i dels germans maristes, religiosos germans, que treballem en el món de l'educació, de la infància i de la joventut. Els nostres fundadors, doncs, ens van sempre indicar, impulsar, enviar a treballar els més desatesos. Aleshores, en aquest moment, hem entès que la necessitat en aquest país, a causa de la guerra de Síria, és molt gran i, per tant, doncs, vam decidir anar a treballar allà amb els refugiats sirians.
Un dels suports que rep l'associació Fratelli és del col·lectiu Mans Unides i ens acompanya la responsable d'aquesta entitat a Sabadell, la Maria Teresa Graells. Benvinguda.
Moltes gràcies.
Volem saber de quina manera es dona suport a l'associació Fratelli per realitzar el seu projecte.
Doncs Mans Unides ajuda a projectes, doncs, a tot el món. I llavors el que miren, doncs, que en el país on es fan els projectes també siguin responsables del mateix projecte, que no siguin ajudar un lloc i per una cosa determinada i que allò no es faci servir mai més, sinó que les persones que viuen en allà, doncs, també col·laborin en el projecte i sigui una cosa que tingui continuïtat, doncs, com fer escoles o ajudar a construir un hospital o, en aquest cas, doncs, ajudar al projecte Fratelli.
I com us ho feu per poder oferir aquest suport per part vostra?
Doncs mira, el que fem és intentar Mans Unides està a tota Espanya. Llavors, doncs, cada delegació té un projecte determinat i ajuda a recollir diners per aquest projecte i es fan activitats durant tot l'any a la delegació corresponent per recollir diners pel que sigui, pel que es necessiti.
De fet, diguem que teniu un peu aquí, però també esteu intentant perseguir algun altre objectiu, no?, amb alguna altra campanya.
Sí, sí, aquest any nosaltres, doncs, el projecte que tenim és el suport a la gestió sostenible de recursos forestals pel desenvolupament comunitari a Camboya, al sud-est asiàtic. Es tracta, doncs, de que hi ha camps que estan molt destrossats, doncs, de tornar a reconstruir els camps aquests, tota la part forestal, doncs, que s'ha destruït, doncs, tornar-ho a construir perquè hi ha una sèrie de persones que viuen d'això i puguin viure dignament. Nosaltres, Mans Unides, el que pretén és ajudar els diversos països perquè les persones que viuen allà no hagin d'emigrar, no hagin d'agafar la barca i morir-se pel Mediterrà, sinó que puguin viure dignament en el seu lloc d'origen, on han nascut.
Sí, una situació de malmetre el medi ambient que dificulta i molt la vida i el dia a dia de les persones per aconseguir el seu sostén i la manera com han de viure. Justament d'això també tracta l'associació Fratelli d'aquesta vida. Sobretot crec que és un projecte centrat molt en els infants i els joves, no?, de la regió de Síria, Miquel?
Sí, bueno, nosaltres com a Maristes i les Aliances, doncs la nostra tasca sobretot va adreçada als infants i joves. Aleshores, el 2015 es van presentar al Líban dues persones, dos germans, perquè al Líban ja hi treballàvem amb escoles, que és un dels àmbits majoritaris on treballem, però allà anàvem amb una idea molt, molt clara, que era, doncs, escoltant la paraula del Sant Pare, del Papa Francesc, que es diu: heu d'anar a llocs de frontera, a llocs on hi ha realment una necessitat humana molt, molt, molt crua i molt, molt viva, us heu de desinstal·lar, us heu de sortir de les zones de confort, i aleshores les dues congregacions es van posar d'acord per anar a treballar amb els nens sirians i amb els nens iraquians, musulmans la majoria dels sirians i cristians la majoria, doncs, dels iraquians. Aleshores treballem amb els infants i joves, evidentment, perquè del milió i mig que el que tu has al·ludit, evidentment el Líban està saturat, està al límit de les seves possibilitats, i tot i que hi ha 200.000 nanos escolaritzats, diguéssim, infants escolaritzats en l'escola pública, per les ajudes internacionals, encara en queden, doncs, més de 200.000 sense escola. I Fratelli, doncs, intenta desenvolupar projectes d'educació formal i no formal. En principi és d'educació no formal, amb l'interès de que els nanos puguin després insertar-se en l'escola ordinària.
Clar, perquè quan parlem de guerra, donem per descomptat que és una cosa de grans, d'adults, però justament el col·lectiu més vulnerable són els nens i nenes.
El col·lectiu més vulnerable són els nens i nenes, són la gent més gran i les dones també, també és un col·lectiu molt vulnerable, sí, perquè arriben a un país, no tenen mitjans d'inserció, no tenen l'escola, l'accés al món de la salut doncs és també molt difícil, i viuen en condicions, doncs, molt deplorables en camps de refugiats o en shelters, que són edificis abandonats, edificis en molt males condicions d'instal·lacions, on les famílies, doncs, s'apilen, viuen les unes al costat de les altres en aquestes condicions, i els nens, evidentment, doncs, viuen allò, no saben massa bé per què viuen allò, s'acostumen a viure allà, i el viure en aquestes condicions provoca, doncs, traumes, provoca actituds que, si no es treballen, si no s'eduquen, doncs evidentment les arrossegaran bona part de la seva vida.
Posa'ns algun exemple.
Doncs un exemple. Doncs sí, nens, per exemple, 40 famílies que viuen en una escola que no es va acabar de construir, abandonada. Una escola que no és escola. Aleshores, ells han ocupat, doncs, una classe cada 3 o 4 famílies. Viuen tots allà amuntegats. Viuen en una vall de molt difícil accés. Aquests nens es lleven i estan tot el dia allà, descalços, mal vestits, no tenen accés a sortir d'allà per altres serveis. Aleshores, tot això genera una agressivitat molt gran. Per tant, aquests nens no hauran vist una altra situació, i és simplement una relació agressiva. Els pares també viuen l'angoixa de la situació que viuen, transmeten l'agressivitat que ells pateixen, per tant, només coneixen un món agressiu.
Aproximadament, quants infants i joves ateneu actualment?
Mira, nosaltres tenim dos projectes, un projecte al costat de Beirut, en una zona que es diu Burj Hamoud, que ha estat, doncs, això és un, no és un barri, és un municipi al costat, que ja va ser en el seu moment, doncs, un lloc d'acollida pels armenis, un lloc d'acollida per altres, per sirians també, i allà també s'han concentrat molts iraquians cristians que han fugit de Mossul, d'Ebril, a causa de la instal·lació de la pressió i de l'amenaça de l'Estat Islàmic. Doncs aquests nens són iraquians i en tenim uns 150. En aquest moment els hi donem això, una escola, des dels 3 anys fins als 14 anys. I després també intentem treballar amb els adults. No és una escola oficial, sinó que és un ensenyament bàsic, perquè els iraquians tenien por, no volen quedar-se a l'Líban. Per tant, l'opció era doncs, estar a casa, i quan parlo de casa doncs, parlo de l'habitatge precari que tenen, compartit a vegades amb famílies diferents, i són aquests. I després l'altre el tenim a Sidon, a la bíblica Sidon, al sud de Líban, i aquí sí que tenim doncs, en diversos projectes unes 800 persones, totes de Síria. Tenim, per exemple, 300 nens de 3 a 5 anys, 6 anys ara, en aquest moment, ja, alguns, que fan un preescolar que en principi no era oficial. Hem entrat en contacte amb el Ministeri, intentem seguir un programa que el mateix Ministeri doncs, es dicta, que ha estat creat pels refugiats, i en tenim 300. Després, nens que fan el programa bàsic, nens que fan un programa d'adaptació a l'escola, fem suport escolar, i després un programa bàsic també per infants i joves de 14 a 24 anys, i també treballem amb mares i adults. En total passen unes 800 persones, unes 800 persones pel centre socioeducatiu que tenim a Sidon, a Armeila.
Déu-n'hi-do, entenc que tant nens sirians com iraquians, no sé si li podríem anomenar cursos, això que reben, com preferiu anomenar-ho?
Bueno, nosaltres, el nostre objectiu no és que fer cursos com si fóssim una escola. El nostre objectiu, evidentment, seria això, enxaltar-los a l'escola ordinària, al sistema educatiu, perquè és normal, tenen dret a l'educació i tal. Com no hi poden anar, per diversos motius, doncs nosaltres fem el més semblant possible a cursos formals d'escolarització. Els de preescolar tenen un cert reconeixement de la part del Ministeri, al final del curs tenen una acreditació que els permet accedir a l'escola oficial l'any següent, però no és evident que hi hagi plaça l'any següent. Per tant, a la millor continuen amb un projecte bàsic que nosaltres tenim. A nosaltres el que intentem és fer doncs això, lectura, idiomes, àrab, anglès, matemàtiques, i després competències socials i treball psicosocial, perquè com bé saps són nanos que han patit, són nanos que han tingut traumes, són nanos que cal acompanyar des de la vessant psicològica. Aleshores sí que tenim un equip que fa doncs, aquesta tasca psicosocial d'acompanyament amb ells, i evidentment amb sessions també per les famílies.
Quan descrius aquesta situació, aquestes actuacions, clar, a vegades parlem de la vulnerabilitat, però costa veure què hi ha darrere d'aquesta paraula, no? M'agradaria que descrivissis una mica quines són les situacions de vulnerabilitat. Per exemple, què és la vulnerabilitat en els nanos que tracteu?
Mira, els nens, quan arriben a Fratelli, tu mai diries que són nens vulnerables. No ho diries mai. Per què? Perquè venen contents, perquè et saluden, perquè tenen unes actituds tan positives respecte a tu, a l'adult que els acull, que i se'ls veu tan contents que mai diries que és això. Però després te n'adones quan ja tens un tracte personal amb ells, que evidentment doncs hi ha situacions que no encaixen. Primer, que el nivell d'ensenyament doncs ja no es correspon, que potser tenen 7 i 8 anys i no saben ni llegir ni escriure, per tant ja no correspon. Després coneixes les famílies o les visites i veus que viuen una situació doncs d'una precarietat en la vivenda. Després te n'adones que les relacions entre ells doncs a vegades no és la correcta. Quan arriben els nens, jo recordo, nosaltres tenim terrasses, els primers dies grimpaven per les terrasses, o tu els hi dones una pilota i no saben compartir una pilota. Un nen agafa la pilota i diu, aquesta és per mi, i jo, com si juguessin a rugby. Vull dir, no és per jugar a futbol, és per jugar a rugby. Els ensenyàvem a jugar a bàsquet i agafar una pilota i passar-la abans de fer dues passes o tres passes, això era impossible. Vull dir, jo l'agafava i bueno, me n'anava i voltava per tot el pati, i després si podia anar a la cistella, doncs hi anava, però, vull dir, sense botar la pilota. Això et demostra, doncs, que són nens que no han tingut capacitat de socialitzar-se, que no han tingut capacitat de relacionar-se ni de jugar, i que no han après. No saben jugar a jocs de taula, per exemple, perquè primer a casa seva no hi ha taules, i no hi ha jocs. Per tant, com poden jugar a jocs de taula si no tenen ni jocs ni tenen taula? Aleshores són nens que viuen en situacions molt precàries, i tot això evidentment doncs no es veu tant, però tot això, el psiquisme, la vida, el món interior, doncs això ho interioritza i ho apunta, i els nens doncs dibuixen, expressen, comenten situacions doncs de maltracte, i això els fa, la situació que viuen els fa vulnerables verdaderament.
Per tant, des del contacte amb aquests nens i nenes, quines podríem dir que són les seves màximes necessitats?
Les seves màximes necessitats, bueno, per un infant seria ser infant, poder viure la infantesa com cal. Un infant que ha de fer, doncs, créixer en pau, viure, jugar, aprendre, relacionar-se, ser estimat, i tot això a vegades no ho pot viure. Per tant, nosaltres intentem crear un espai que els doni seguretat, que els doni confiança, i crear també aliances amb les famílies perquè aquesta seguretat i aquesta confiança la visquin des de l'espai familiar. Evidentment que estiguin ben alimentats, que tinguin una sanitat assequible, que puguin tenir un espai de joc i d'aprenentatge normal, però sobretot jo diria que se sentin segurs, que no tinguin por, i que l'adult els mostri doncs això, un nivell de confiança, i per això nosaltres Fratelli, doncs, el nom ja ho diu, intentem ser germans, no? Crear un espai de fraternitat on se sentin estimats i segurs.
Fratelli, germans en italià, clar que sí. Des d'aquí, com podem contribuir a aquestes millores que ara comentava?
Des d'aquí, mireu, nosaltres allà hem creat un equip, som germans baristes i germans de la Salle, i tenim una comunitat de 4 persones, i també hi ha voluntaris, hi ha hagut voluntaris d'aquí de Catalunya, de Mollet, de Barcelona, de Lleida, vull dir, que hi van un mes, dos mesos. Hi ha hagut una noia de Barcelona que hi ha anat tot un any. Per tant, ja és una manera des d'aquí de contribuir sumant-s'hi i donant un any de la seva vida. Això és molt admirable, no? I des d'aquí, doncs, evidentment, bueno, hi ha el suport, com per exemple el dels mitjans, ara mateix, poder sensibilitzar. Però també doncs, hi ha l'element econòmic. Mans Unides, doncs, sabedora del nostre projecte, i com té tanta experiència en ajudar en tants projectes, més de 600 projectes en 60 països, doncs, davant del drama dels refugiats, va conèixer el projecte Fratelli i cada any ens ha ajudat finançant una part del projecte. Vull dir, no és sempre el mateix projecte. Un any va ser sobretot l'atenció a les dones, i atenció a les joves, que tenen també unes necessitats molt específiques, i enguany doncs sobretot és la franja d'edat, els 3 als 5 anys, aquests nens que es lleven al matí, que dormen sota un toldo de plàstic a sobre d'una catifa. Quan ha fet fred han tingut molt de fred, quan ha plogut doncs s'han mullat, però gràcies a Mans Unides han pogut gaudir d'un espai, no diré d'una escola, però sí d'un espai vital, que és l'espai que els ha donat Fratelli.
Maria Teresa, és tan senzill com acostar-se a Mans Unides i associar-se, fer un donatiu, quina fórmula és la més convenient?
Sí, sí, tant és. Un es pot fer soci de Mans Unides o fer un donatiu independentment, i llavors doncs, el que aquí a Sabadell concretament el que fem tot, són una sèrie d'actes perquè la gent pugui col·laborar, i llavors també aquests diners doncs, van al projecte que tenim destinat cada any. Per exemple, ara el dia 9 de març doncs es farà un recital poètic a la Cava Urpí, i llavors per Sant Jordi tenim una paradeta de roses, i vull dir, anem fent actes d'aquests. El novembre també hi haurà un concert que es farà a la Faràndula. Doncs es van fent actes d'aquests per recollir diners per ser útils i cobrir els nostres projectes que fem cada any.
Ja sigui de manera puntual,
sí,
o
sí,
fent
sí,
aquesta
sí,
associació.
Es pot fer, exacte, de qualsevol manera. Es pot fer un ingrés concret al banc i, o fer-se soci. Tot són maneres d'ajudar i de col·laborar.
Miquel, ara que parlem d'ajudar i col·laborar, clar, hi ha més d'una organització com Fratelli intentant donar un cop de mà a la zona. Sí. Com es relacionen aquestes organitzacions les unes amb les altres?
Bueno, evidentment, en un lloc així has de comptar amb altres associacions i treballar molt en xarxa, eh? Això és important. Des de l'àmbit sanitari, nosaltres... entre cometes ens especialitzem una mica en l'àmbit educatiu, però per exemple hi ha entitats que treballen molt des de l'àmbit psicològic, no? Doncs aquestes entitats venen, signem un conveni i diuen, doncs bé, bueno, dos cops a la setmana, tres cops a la setmana farem un tractament, doncs, o farem sessions grupals pels nanos des de l'àmbit psicològic, o farem també seguiments individuals per prevenció d'abusos, o si detecten situacions d'abusos, doncs com fer un seguiment i treballar la resiliència, sobretot, no? El que doncs els nanos, amb les seves possibilitats, les seves condicions, puguin reeixir i treure el millor d'ells mateixos, no? Aleshores hi ha aquestes, i després hi ha d'altres com la Creu Roja o Mèdicos Sin Fronteres, Metges Sense Fronteres, i UNICEF, vull dir, treballem amb xarxa, sí.
Què us va motivar a actuar a la zona en aquests camps, diguem, del Líban, i no en zones on també hi ha refugiats, com per exemple Grècia?
Bueno, perquè com a maristes i les aliances tenim col·legis al Líban, i són molts col·legis, aleshores van dir, allà tenim una plataforma, podíem dir, d'una certa seguretat, però no era evidentment no era evident que ni els de la Salle ni els maristes d'allà poguessin treballar, perquè amb els refugiats. Per què? Doncs perquè el poble sirià i el poble libanès doncs, han tingut unes relacions que en el seu moment, doncs, durant 30 anys, el poble sirià ha estat dominant el Líban. Per tant, hi ha experiències una mica traumàtiques, hi ha experiències de domini, de dominació, i els libanesos ho han viscut malament. Ara, als libanesos els toca acollir tants refugiats, però, evidentment, ells voldrien que tornessin i els ajuden, perquè reben ajudes internacionals, i els libanesos fan un gran esforç i és admirable. Però molts dies es voldrien llevar dient, han marxat tants sirians per ells mateixos i també perquè nosaltres estem col·lapsats, no? Doncs a nivell, jo diria, de maristes i de la Salle, doncs, tampoc no les escoles no estaven preparades per rebre els refugiats, i tampoc el govern permetia que les escoles privades rebessin, perquè al final el govern rep ajuda pels refugiats que atén, no? Per tant, si els tenen les escoles privades, ja no és el govern. Per tant, els interessa també tot i que no arriben a tot. Però nosaltres, al estar en un país on ja hi érem presents i teníem una, diguéssim, una plataforma que ens podia orientar, ajudar, i també una mica explorar les possibilitats, vam veure que explorar aquestes possibilitats de treballar amb ells, amb les escoles maristes i la de la Salle, directament era difícil. Ara estem ocupant nosaltres una escola marista, però va ser una escola que va ser envaïda als anys 80, i va ser destrossada per les milícies, i va ser destrossada per la guerra, i aleshores era una escola abandonada. Nosaltres l'hem recuperat, no com a escola, sinó com a espai, i és una escola immensa, i és aquest espai que estem transformant en un centre psicosocial, en un centre sociosocial, perquè els nens puguin gaudir d'un parc realment d'acollida, i venen tan contents perquè això, perquè tots els espais, hem posat gronxadors per tot arreu, hem posat tobogans, hem posat les aules, hem fet camps de futbol, i hi ha un equip d'aquí que ens subvenciona una mica, no vull dir quin, per no entrar en conflicte, i no és el Barça, però és per dir que tenim ajudes, i hem creat un espai vital que realment atreu molt els nens, i pensem que els beneficien moltíssim.
Clar, penso, el conflicte sirià ja fa uns anys que dura. La situació dels refugiats ha millorat, o al revés, la gent se'n va oblidant perquè ja és una cosa que li sona i no para atenció?
A veure, si és des de la perspectiva dels libanesos, vull dir, els libanesos estan vivint aquesta situació i no canvia pràcticament, perquè vull dir, l'any passat hi havia 200.000 nens escolaritzats i ara continuen. A vegades podem pensar que ja tornen, i alguns libanesos pensen que el retorn serà la solució i que es farà. Certament la intensitat de la guerra com a tal ha baixat, i seria un moment per retornar. A vegades surten notícies dient 5 autocars han sortit de la plaça tal amb, jo què sé, 200 refugiats. Molt bé, 200 refugiats, però te'n queden encara, doncs això és un 0,2%. Per tant, no és veritat que els sirians retornin. Alguns sí que retornen, però també en venen encara. També en venen encara, i a més, retornar no tenen la garantia d'una seguretat de que el retorn sigui pacífic, de que es puguin instal·lar, de que puguin recuperar el que tenien. No. Jo vaig estar a l'EP fa 4 mesos i em vam pressionar, doncs, tants edificis destrossats totalment, però mitja ciutat destrossada totalment. Com vols tornar allà? A què? A treure runes? No hi pots tornar. Sí que hi ha gent que torna, però no és veritat que tornin en quantitats, diguéssim, significatives.
Hi ha més interès arran de la gran manifestació fa 2 anys de casa nostra a casa vostra pels refugiats?
Aquí? Pues no ho sé, però sí que hi ha evidentment aquí gent que s'esforça, que hi ha col·lectius que hi treballen, però jo crec que també que senten la impotència de que no s'avança, perquè també hi ha decisions polítiques aquí, hi ha polítiques, o sigui, decisions polítiques i polítiques d'inclusió, d'acollida, i evidentment els números són molt pocs. 17.000 ens van proposar aquí a Espanya, 17.000, 1.500.000 al Líban, 1.500.000 en un país que és com la conurbació de Barcelona, vull dir, a nivell de nombre d'habitants. Què és això? Pues, evidentment, sí que hi ha una sensibilitat aquí, sí que hi ha una sensibilitat també per la zona sud, no? Dels que venen per la Mediterrània, per Àfrica, però no som un país d'acollida com ho són nosaltres, ni Espanya, ni Catalunya, ni Europa.
Veu notar més interès, Maria Teresa, arran d'aquesta manifestació fa un parell d'anys?
Doncs la veritat, no. Que siguem conscients, no.
Miquel, acabo. Li veus un final a la crisi dels refugiats?
Jo no li veig un final. A vegades es diu una guerra s'ha acabat i l'ha guanyat tal o qual. La guerra no l'ha guanyat ningú. la guerra l'han perdut aquests 1,5 milions i aquests 5 milions i aquests 6 milions de desplaçats interns. La guerra l'ha perdut el poble, la guerra l'han perdut tots, la guerra la perdem tots, guanyaran diners molta gent, sí, perquè han venut armes, perquè han de reconstruir, guanyaran diners, però les persones no guanyem res. Per tant, al final és difícil, sí que hi ha una tasca d'encara doncs reconstruir democràticament el país, perquè hi hagi un govern, jo no sé quin, si aquest transformat o el que sigui, però evidentment al final no està a tocar, sinó que està molt lluny. I jo dic que aquestes generacions de nens que estan al Líban no tornaran a Síria. Per tant, això no s'acaba.
Miquel Cubeles, membre de l'Associació Fratelli, que treballa en un camp de refugiats al Líban, i Maria Teresa Graells, responsable de Mans Unides a Sabadell. Moltes gràcies per venir a la ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres, de veritat. Gràcies a tu.
Moltes gràcies.